l'Info Vespre.
Comencem l'Info Vespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Info Vespre comencem parlant del mercat municipal de Calella. Si ho recorden, fa 2 mesos que s'hi va posar una nova parada de llet i formatges i avui ha tancat per manca de clientela. El seu propietari denuncia també que els paradistes que ja no compleixen els horaris i els possibles compradors no hi poden trobar el que busquen. I avui a l'Info Vespre explicarem el cas del mercat municipal d'Arenys de Munt, que ha viscut un procés similar al de Calella. Fa uns dies va tancar del tot al marxar l'última parada. Sabrem per què parlant amb l'alcalde d'Arenys de Munt, Joan Rabasseda. Avui també parlarem del Premi Ciutat de Calella, que s'entregarà la vigília de Sant Jordi a la Sala Mozart. Més qüestions, l'Ajuntament de Calella no farà veure que no passa res amb l'ocupació de l'hotel La Gaviota, però reconeix que té molt poc marge per actuar en una propietat privada. Dilluns hi ha manifestació independentista a Barcelona per donar suport als encausats jutjats pel 9-N. Hi va un bus del PDeCAT de Calella, que ja és ple, i un bus de l'ANC de Pineda, que recollirà gent de diversos pobles, entre ells a Calella. I acabarem parlant de les sessions de Tai Chi Chi Kung que Oncolliga ofereix per a malalts i familiars de càncer. Doncs bé, comencem, com dèiem, el mercat municipal perd una altra parada. Tanca la parada de formatges artesans i llet que es va posar al mercat municipal de Calella a principis de desembre. Tan sols ha estat funcionant 2 mesos. El seu propietari, Jaume Ferran, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que ha pres la decisió perquè el negoci no rutllava, bàsicament perquè el mercat té poca clientela.
La lleteria d'en Jaume ha aguantat només 2 mesos en parada al mercat municipal de Calella. Va traslladar-hi la botiga que tenia al carrer Sant Antoni, però la falta d'afluència de clientela l'ha portat a prendre la decisió de tancar per no perdre-hi més diners. Així ho ha explicat Jaume Ferran a Ràdio Calella Televisió, qui lamenta que tampoc se senten les bases per fidelitzar els compradors.
Hi ha poques parades, però les parades que hi ha obertes a la tarda, per exemple, només queda una. I jo estava, i prou. I els altres no obren les tardes. El que era el mercat ja no troba res. Només fos una de verdura i jo. Llavors, si tenen una de matins i tardes, s'han de complir. I no es compleix. Ni obren l'hora, ni tanquen l'hora, ni a la tarda obren. Per tant, per obrir de 5 a 7 i no té ningú, ja més val donar-hi. I ho fan aquests. No, ja no hi van. I si no hi van, la gent entra i no troba res.
Amb el tancament de la parada de formatges artesans i llet al mercat municipal de Calella es queda amb només 4 establiments en funcionament. 2 parades de fruita i verdura, una peixateria i una de pesca salada, a més del bar. En l'última licitació per atorgar la concessió de les parades vacants, l'Ajuntament de Calella va obrir el ventall d'activitats que s'hi podien posar ampliant-lo també al sector no alimentari.
Doncs un procés similar s'ha viscut a un altre poble del Maresme. Parlem d'Arenys de Munt. El mercat municipal d'aquella població estava en una situació crítica, era antic i poc utilitzat. L'Ajuntament el va reformar totalment, va incentivar la creació de parades, va planificar activitats al mercat i tallers, fins i tot el va convertir en seu de col·legi electoral. Semblava que revifava, però a poc han anat marxant parades, fins que fa uns dies va tancar l'última que quedava i ara l'edifici ja no ofereix servei de mercat municipal. Un camí que, segurament amb especificitats i matisos propis de cada municipi, s'assembla molt al que està seguint el mercat municipal de Calella. En parlem amb l'alcalde d'Arenys de Munt, Joan Rabasseda. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem del que ha passat al mercat d'Arenys de Munt. Joan Rabasseda, alcalde d'aquesta població, bé, expliqui'ns quin ha estat el procés que ha viscut aquests darrers temps al mercat municipal d'Arenys de Munt.
Bé, els canvis d'hàbits de consum són un fet, una realitat constatable arreu del país, i pel que fa a casa nostra, la vila d'Arenys de Munt, en el mercat municipal, des de la regidoria de promoció econòmica, es va emprendre un procés de reforma ja pensant en diferents possibilitats, això també vull subratllar-ho, perquè es van renovar instal·lacions elèctriques, temes d'aigua, d'estructura, que calia fer-ho, tant si el mercat anava endavant com si no anava endavant. la realitat quina ha estat? Doncs que després d'haver fet aquesta inversió, després d'haver-hi fet activitats per dinamitzar-lo els divendres, de tallers de cerveses, de confitures, etc., doncs les parades han anat tancant, també afavorint unes taxes per a la parada, unes facilitats de pagament, etc. Però, en definitiva, les iniciatives que havien de tirar endavant aquesta venda en el mercat no han anat endavant i ara estem doncs, en aquesta fase que el tenim tancat.
I per què han tancat les botigues al mercat d'Arenys de Munt, senyor alcalde?
Bé, com deies, un canvi d'hàbits de consum. L'administració ha d'estar al costat i ara endavant estem al costat de tot el sector comercial i de tots els botiguers. Li deia que hem ficat el màxim de facilitats perquè els emprenedors que volguessin posar noves parades al mercat així ho poguessin fer. Es van fer una millora de les instal·lacions elèctriques i d'altres elements que, i d'accessibilitat també per persones amb mobilitat reduïda. Es va fer una sèrie d'inversions per dinamitzar al màxim aquest mercat i tot i així no ha reeixit. Llavors, el que des de l'administració pensem que no podem fer res més, reformar els espais, millorar-lo, fer campanyes de promoció, els hàbits de consum, doncs potser tendim aquest model molt americanitzat, no?, d'anar a les grans superfícies i costa que els mercats municipals vagin endavant, i aquesta és la situació que ens ha portat en el 2017 a tancar el mercat municipal.
Vostè apunta als hàbits de consum com una de les causes que fan doncs, que un mercat municipal no reeixeixi, no tiri endavant, com ha estat el cas d'Arenys de Munt, que ara en aquests moments ja està tancat, com potser també és el cas del de Calella, que avui hem sabut doncs, que ha perdut una nova parada, que només n'hi queden quatre, però també avui coneixíem el fet de que els paradistes que estan en aquest mercat de Calella es queixaven de que els mateixos botiguers, la resta de paradistes, tampoc compleixen del tot els horaris comercials, és a dir, que la gent, la poca gent que va al mercat, quan hi va, tampoc troba el que s'hi hauria de trobar. No sé si aquest cas també es passava a Arenys de Munt, això.
A veure, el mercat d'Arenys de Munt era un mercat amb molt poques parades. Després d'aquesta fase de reforma i d'impuls es van incrementar amb dues o tres parades més i d'àmbits que no hi havien estat fins aleshores. Hi havia una parada de roba, per entendre's, que no n'hi havia hagut mai, que estava centrat més en alimentació i peix, carn, però que hi va haver doncs, alguna iniciativa de posar coses noves, però ha durat el que ha durat. Llavors el que hem de ser conscients és la realitat. Aquí, quan qualsevol emprenedor tira endavant un negoci, s'hi ha de guanyar bé la vida. Si arriba a la conclusió de que no s'hi guanya bé la vida i tanca, doncs està en el seu dret. I ja li dic, des de l'administració, des de reduint les taxes, des de fer inversió, des de fer campanyes de promoció, des de promoció econòmica hem fet el que hem pogut i no ha reeixit.
Tenen la sensació que es pot fer alguna cosa més per intentar fer reviure encara el mercat municipal d'Arenys de Munt? Hi veuen alguna esperança?
La veritat és que és molt complicat. La veritat, si ara a curt termini li diria que no.
I quin és, doncs, el futur del mercat municipal d'Arenys de Munt en quant a edifici? Perquè l'edifici està construït, és prou nou, està rehabilitat, no hi ha parades, no hi ha servei de mercat municipal, però quina és la possibilitat que pot oferir i què està treballant l'Ajuntament d'Arenys de Munt per fer-hi en aquest espai?
Bé, això és molt recent i entendrà que el govern municipal ho hem de debatre encara en profunditat perquè fa 4 dies que està tancat el mercat municipal. És un espai molt cèntric, un espai que té unes instal·lacions elèctriques d'aigua d'accessibilitat que compleixen normativa i que són fruit d'aquesta inversió que ja es va fer pensant que calia fer i que si no reeixia el mercat eren totalment aprofitables, i el destí d'aquest edifici doncs tindrem les properes setmanes i mesos per debatre tot el govern i prendre una decisió al respecte.
Doncs avui a l'Infovespre de Ràdio Calella hem conegut l'experiència d'un poble que ha viscut un procés similar amb especificitats concretes, segur, i amb els condicionants propis de cada municipi, però un municipi doncs, on també s'ha reformat un mercat municipal i en aquest cas no ha reeixit, i n'hem parlat avui que el mercat de Calella doncs, està seguint un camí que, a vés a saber amb el temps, si acabarà o no de la mateixa manera. En qualsevol cas, li agraïm moltíssim a l'alcalde d'Arenys de Munt, el senyor Joan Rabasseda, que ens hagi atès aquesta estona. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon vespre.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
10 minuts que passen de 7:45, seguim amb més qüestions a l'Infovespre. L'Ajuntament convoca la 5a edició del Premi Ciutat de Calella. S'ha obert el termini per presentar candidatures a aquesta 5a edició del certamen, un premi que s'atorgarà dissabte, dia 22 d'abril, a la Sala Mozart, en una gala en què la literatura hi desenvoluparà un paper important per la proximitat de la Diada de Sant Jordi. Manté el format de doble modalitat per tal de reconèixer trajectòries individuals i les d'entitats o associacions, com es va establir ja l'any 2015. El consistori no preveu modificar el sistema de votacions que es va utilitzar l'any passat, tot i que va obtenir una participació modesta.
El tinent d'alcaldia de Ciutadania i Cultura, Xavier Neges, defensa la consolidació de la distinció que en els últims anys ja ha recaigut en l'agrupació sardanista de Calella, i Sílvia López, de l'aula d'extensió universitària on colliga Calella, Francesc Montero i Josep Miracle, la colla de geganters i grellers de Calella i Calella Marxa. S'acaben d'aprovar i publicar les bases de la convocatòria amb una primera fase de presentació de candidatures que acabarà el 14 de març. Arniges ha recordat qui pot proposar-ne als aspirants.
Pot presentar qualsevol persona resident a Calella, censada a Calella a nivell particular, o si no també a nivell de o qualsevol entitat o associació, doncs a través de qualsevol membre de l'associació en nom d'aquesta pot presentar aquest candidat o candidata o persona o entitat.
El període de votacions anirà del 15 de març al 14 d'abril mitjançant vot presencial a les urnes que hi haurà instal·lades de forma permanent a la biblioteca i a l'Ajuntament. Es posarà a disposició també una urna mòbil.
El tinent d'alcaldia de Ciutadania i Cultura s'ha referit al nivell de participació dels calellencs en el procés d'elecció dels premiats. L'any passat es van recollir 226 vots.
Personalment m'agradaria que hi anés més gent. En primeres edicions vam provar el tema de votació via xarxes socials, que hi creiem molt, es va aconseguir molts de vots i a més estava molt acotat a nivell de que no es pogués fer. I si hi havia algú que en sapigués molt, podia arribar a fer alguna votació amb diferents plataformes, però a través d'IPs i així es podia controlar i estava molt acotat. Però es va considerar, alguns companys de l'oposició van fer crítiques molt fortes amb això, i com que el que no volia més que per això que un premi que ha de ser de tots doncs acabés siguent i és un col·lectiu o un grup de partits polítics doncs representant una part important de la ciutadania que hi estigués en contra, doncs òbviament ho vam treure, però jo continuo pensant que el tema de les xarxes socials faria que moltíssima gent participés, moltíssima més gent participés.
Arniges ha avançat que la literatura jugarà un paper important en la gala de lliurament del Premi Ciutat de Calella, que tindrà lloc la vigília de la Diada de Sant Jordi, Dia del Llibre i de la Rosa. Es farà a la Sala Mozart la nit del dissabte 22 d'abril.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Calella estudien de quina manera poden actuar davant l'ocupació de l'antic hotel Gaviota de Calella. Així ho ha confirmat l'alcaldessa Montserrat Candini després que els propietaris de l'immoble s'hagin adreçat a l'Ajuntament per deixar constància de l'ocupació il·legal.
Candini subratlla que, però, que es tracta d'una propietat privada i el marge d'actuació de l'administració és molt limitat. Tot i això, diu l'alcaldessa que el seu equip de govern no farà veure que no passa res.
El que no farem nosaltres és fer veure que no passa, ens al contrari, no? I en aquest sentit doncs, he donat indicacions doncs, al servei jurídic perquè mirin exactament fins a quin punt, a partir d'aquesta doncs, comunicació, aquesta denúncia formal per part d'un dels propietaris, doncs, fins a quin punt podem actuar nosaltres.
Montserrat Candini ha destacat en declaracions a Ràdio Calella Televisió que tot el que té a veure amb el moviment Ocupa no forma part dels valors i la defensa com a model de societat del seu govern. Remarca, però, la sensibilitat i el foment de les polítiques d'habitatge social que es diu que és, diu Candini, la mesura exacta per actuar.
Som un equip de govern que actuem d'una manera molt clara i molt sensible envers a totes les qüestions d'habitatge social i en aquest sentit creiem que és la mesura exacta per actuar. Mai una ocupació, mai un rebentar la porta, ens sembla que sigui el model de societat que s'hagi de defensar. Jo crec que l'ús més indegut de tot plegat és, lògicament, és rebentar les portes i ocupar un espai que no, diguem que és privat, no? Jo crec que això ja és el principal doncs, en aquest sentit, dificultat i la principal qüestió que és absolutament incorrecta, no? I a partir d'aquí, lògicament, ve derivat altres elements.
Recordem que l'antic hotel Gaviota va ser ocupat a finals de desembre per un grup de joves, majoritàriament noies de Calella i Sant Pol. Aquest dissabte es va fer una festa de presentació de l'espai que han rebatejat com a centre social ocupat La Bruna.
Els propietaris van entrar a una instància divendres a l'Ajuntament per deixar constància que el col·lectiu Ocupa ha punxat la llum i l'aigua i que l'espai no reuneix les condicions d'higiene i salubritat mínimes exigides.
I parlem ara de la crida que fan les entitats independentistes i l'Associació Catalana de Municipis per fer costat a l'expresident Artur Mas i a les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega en el dia en què s'iniciarà la causa del 9-N. Serà dilluns vinent, dia 6 de febrer, però encara no se sap si hauran de personar-se a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o bé a la Ciutat de la Justícia.
Reclamen una mobilització massiva dels demòcrates per deixar constància del fet que s'està judicialitzant un assumpte que s'inscriu en l'esfera política. L'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència, a més de l'entitat municipalista, demanen als catalans que es demanin un dia de festa per expressar el suport als representants polítics que van assumir la responsabilitat de l'organització de la consulta. NouNSomTots.cat és el portal on es poden fer les inscripcions per a aquesta mobilització, per la qual s'han posat tota mena de facilitats per assistir-hi. L'ANC organitza el desplaçament en autocar per ser ben d'hora a Barcelona, ja que a les 9 es preveu que arrenqui el judici.
Doncs per anar-hi, el PDeCAT de Calella ha muntat un autobús que ja està complert i l'ANC de Pineda de Mar munta també un autocar i amb ells s'hi han afegit les seccions territorials de Calella, Tordera, Sant Pol i amb tota probabilitat també Arenys de Munt.
L'última xifra d'inscripcions per al 6F era de 15.000 persones. El responsable de l'ANC de Pineda de Mar, Ricard Tosset, està convençut que s'aconseguirà que sigui una mobilització massiva i ha concretat el missatge que es vol llançar amb aquesta concentració, que es pot interpretar també com un element de pressió cap al poder judicial.
Clar que volem que això tingui una internacionalització, però el que també es vol és, ja que encara no hem pogut exercir democràticament amb el vot la nostra veu, o sigui, fer-la sentir i veure si som majoria, que almenys que es vegi al carrer que sí que som una majoria que volem, doncs, volem votar, que volem defensar la democràcia i que volem, doncs, la llibertat, en una paraula, eh?
L'autocar passarà per l'oficina turística de Calella a 6:45 del matí. El preu del desplaçament és de 9 euros. La gent de Calella que s'hi vulgui apuntar han de fer-ne la reserva trucant al 618 86 21 41.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Seguim a l'Infovespre amb més qüestions. Un mes després de la celebració de la Marató de TV3, Calella per la Marató ha donat per tancada ja la recaptació de l'edició dedicada a l'ictus i a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. S'ha arribat a superar els 20.000 euros, més de 1.000 euros més que la xifra donada la mateixa nit de la jornada solidària.
Mai abans a Calella s'havia aconseguit una recaptació tan alta per la Marató de TV3. Són exactament 20.000... amb 3 euros respecte als 18.880 euros amb què es va tancar el marcador local la nit del 19 de desembre del 2016. La Fundació La Marató informa que la recaptació total de la 25a edició és de 8,49 milions d'euros que es destinaran a la recerca i a la investigació mèdica sobre aquestes malalties. Amb tot, es poden continuar fent donacions per transferència bancària a qualsevol oficina de CaixaBank fins al 31 de març.
I parlem d'una altra qüestió. Dijous que ve, a les 5 de la tarda, al gimnàs CICE es faran classes de Tai Chi Chi Kung per a malalts de càncer i familiars.
Aquesta activitat, que es fa cada primer i tercer dijous de mes, està dirigida per Rosa Solà. Ampliem aquesta informació amb ella. Bona tarda, Rosa.
Hola, bona tarda.
Doncs ben bé, què es fa en una classe de Tai Chi Chi Kung?
Què es fa? Pues anem a veure, ens relaxem i... Bueno, fem exercici, que estirem la musculatura, els tendons, guanyem flexibilitat i sobretot és, bueno, pues, relaxació, moviment, es podria dir, més o menys.
I quins beneficis aporta el Tai Chi Chi Kung als malalts de càncer?
Anem a veure els malalts de càncer i qualsevol persona que tingui una malaltia i persones que estiguin sanes també. El benefici és que treballem amb l'energia, d'acord? ¿Vale? I guanyem flexibilitat. La persona, clar, sobretot les persones que tenen càncer o té quimio i ràdio, vale? Se queden cansades, aquilosades, que no es poden moure gaire bé. I llavors amb el tai chi és tot molt suau, tot molt... està molt a poc, llavors guanyen flexibilitat, energia, força, i se senten bé, se senten tranquil·les i relaxades.
També hi poden venir en aquestes classes les seves famílies. Com deies, també els hi funcionarà per relaxar-les?
Sí, anem a veure, el tai chi és per relaxar tothom. Inclús anem a veure persones molt grans, criatures, inclús persones amb poca mobilitat o quasi cap mobilitat, també se'n poden beneficiar.
Què va més bé, per al cos o per la ment, llavors?
Anem a veure, és un tot. Va bé pel cos, per la ment i més, t'ho diria, està per l'esperit.
Per l'esperit.
És tot, un tot.
I el pot practicar qualsevol persona o cal una mínima condició física per fer-lo o un coneixement?
No, al contrari, ho pot practicar absolutament tothom. Inclús persones amb cadira de roda, amb la ment, poden beneficiar-se. I criatures petites, doncs també els he donat classes de criatures petites i també se'n beneficien, aprenen a relaxar-se.
I on cal dirigir-se qui es vulgui apuntar?
Pues a l'Oncolliga de Calella.
A l'Oncolliga. I han de portar alguna cosa especial o han d'anar preparats d'alguna manera determinada?
No, no, s'ha d'anar còmode i prou, vull dir, no cal portar xandall ni bamba si no vols, simplement anar còmode i prou.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Rosa.
Pues a tu, adéu, bona tarda.
Doncs donada aquesta informació, arribem al final de l'informatiu. Ens queda, però, la previsió del temps.
Avui jornada amb el cel poc ennuvolat. Demà fins a migdia el cel romandrà entre mig i molt ennuvolat per núvols alts. A partir de llavors augmentarà la nuvolositat i el cel quedarà molt ennuvolat. La temperatura mínima serà semblant igual que la màxima. La visibilitat serà bona si bé a l'inici i final del dia serà regular. El vent bufarà entre fluix i moderat.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui, dimarts, últim dia del mes de gener, dia 31 de gener. Trobaran més informació a la nostra pàgina web, www.radiocalella.cat, també a les xarxes socials, Facebook i al Twitter. Dèiem que avui és dia 31 de gener, doncs aquest mateix dia de l'any 1994, avui fa just 23 anys, un gran incendi va destruir el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Va ser entre 2 i 3 quarts d'11 del matí del dia 31 de gener. Dos operaris arreglaven el taló d'acer i amb les guspires del soldador es va encendre la cortina. En pocs minuts tot va començar a cremar fins a quedar totalment calcinat. La reconstrucció del Gran Teatre del Liceu va durar 5 anys. El tema musical amb què avui acabem l'informatiu és un tema dels Lacs en Busto. I és un tema que es diu Les nits del Liceu. Amb Lacs en Busto i amb aquest tema acabem l'infovespre d'avui. Res més. Molt bona nit.
Tot és llest perquè hi hagi sort. Avui toca l'estrena d'un nou tenor. Dones amb abrics de pell fan cua per a l'actuació i els urbanos ho vigilen tot. Símbol d'elegància i educació. El Liceu no s'altera per cap qüestió. Han passat ja molts anys i molts més que passaran i les bombes no el van canviar. I és que veuràs el cel amb els teus ulls tancats quan Wagner comenci a sonar. Pots sacsejar les joies o pots aplaudir. Tot depèn de la pasta que tu pots tenir. Aquí trobaràs duqueses, reis i reines i els seus fills i la claca, el galliner. Però un altre món arriba quan acaba la funció. El món de qui no té tanta sort. Perquè hi ha un camell amb un ioc al costat. Digue'm què és el que jo tenc i treu-me el mal de cap, que t'ho pagaré de segur demà passat.
potser